El matí de Ràdio Sabadell.
Fins a 4 escriptors sabadellencs han participat en el llibre 10 anys, 10 contes, un projecte del Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central per celebrar el seu desè aniversari. El centre acull 66 famílies de persones amb TEA des del moment del diagnòstic i se'ls ofereix assessorament psicològic gratuït, grups de famílies i serveis per als seus fills a preus molt assequibles. Per tirar endavant aquest recull de contes il·lustrats, estan promovent una campanya de micromecenatge tot suma i en parlem amb la seva presidenta, que també és sabadellenca, és la Rosa Serrano. Bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Expliqui'ns quin tipus d'entitat sou, aquest centre de recursos en TEA de la Catalunya Central.
Doncs mira, som una entitat sense ànim de lucre, formada per famílies que quan ens van donar el diagnòstic de TEA en el nostre fill o la nostra filla, varen veure que els ajuts que ens donaven des de les administracions trigaven molt a arribar, que el que havíem de fer per als nostres fills ens costava molts diners al mes. Realment, una persona que tingui un fill o un fill amb TEA es gasta uns 1.000 euros al mes en teràpies. I això no ens ho cobreix ningú. Llavors vam decidir organitzar-nos, fer una mena d'associació i buscar-nos teràpies a preu raonable i que els poguéssim fer dins del nostre centre. Ara, en aquests moments, ja som 80 les famílies, perquè hem tingut una allau de famílies que han arribat en aquest últim mes. Per tant, 80 famílies eren més, però vam ajudar a muntar TEA Moianès, TEA Vallès Oriental, TEA Berguedà, i les famílies d'aquestes zones ja han anat marxant a altres llocs, però esclar, encara som moltes. Sí, sí. Som una entitat sense ànim de lucre, totalment.
I aquest augment de l'últim mes, teniu alguna causa que l'expliqui?
Nosaltres creiem que és perquè han començat a fer-se els diagnòstics. Durant 2 anys gairebé no es van poder fer diagnòstics perquè els infants no podien ser atesos als centres que fan diagnòstic de TEA perquè hi havia la Covid. Llavors, hi ha moltes llistes d'espera i ara s'estan, jo crec que és per això, que s'estan donant aquests diagnòstics perquè ens arriben molts nens de 4 anys, quan el més normal és que ens arribin nens amb 2 anys. Ara ens n'arriben molts que tenen 4. Jo crec que és per això, perquè durant 2 anys no s'han fet aquests diagnòstics. I també és veritat que ara es diagnostica molt abans, per sort, perquè quan més abans puguem fer feina amb aquests nens i nenes, millor. I tot junt, doncs, ha donat aquesta allau de persones o famílies que ens demanen de poder venir a l'associació.
Aquest any celebreu el vostre desè aniversari i heu decidit fer un conte. Com és?
Mira, nosaltres fa 10 anys, quan vàrem concursar en un concurs d'idees que es deia Walk and Plaguet, per poder finançar el centre, doncs vàrem fer un llibre de contes que es deia Puzzle de contes. I eren 12 escriptors, 12 il·lustradors, i allò va ser un èxit total. No en queden d'aquells llibres, es va esgotar a l'edició. I ara que en fem 10 d'anys, vam dir, ostres, per què no ho tornem a fer? Per què no tornem a fer un llibre de contes que ens ajudi també a finançar-nos? I a la vegada, això, que sigui un llibre que pugui ajudar a entendre l'autisme d'una manera més màgica, d'una manera més optimista, d'una manera diferent, no? El llibre, en aquest cas, 10 anys, 10 contes, doncs és això, 10 contes que els han escrit 10 escriptors diferents, 10 il·lustradors diferents, i que cada un parla d'algun aspecte especial de l'autisme. I abans de cada un d'aquests contes, fem referència a un dels anys que portem fent l'associació i expliquem una mica com cada any com ha anat i què hem fet. I també aquella característica l'explica una de les nostres psicòlogues per tal de poder ajudar també la gent a entendre el que és l'autisme. Per tant, és un llibre molt complet, molt bonic, molt agradable de llegir. Penso que a la gent li agradarà molt.
Entre aquests 10 escriptors que hi han col·laborat, n'hi ha 4 de Sabadell, cosa que ens ha cridat l'atenció. Com és que n'hi ha tants de la ciutat?
Ha estat per pura casualitat. Jo vaig contactar amb l'Anna Fiter perquè ens coneixíem. Juntes havíem estat... quan érem joves doncs havíem fet moltes coses juntes Jo sóc de Sabadell, tot i que em vaig marxar als 21 anys i ja no he tornat, i tinc família a Sabadell, i l'Anna Fiter, al contactar-la, em va proporcionar dos contactes més. I després, jo també sóc professora de la UOC, i una de les alumnes de la UOC, que per casualitat també és de Sabadell, però que jo en aquell moment no ho sabia, jo vaig llegir un llibre que ell havia escrit, és l'Anna Tejada, em va agradar molt, i vaig pensar, ostres, la Laura, perdó, també li he de dir que participi en el nostre llibre. I així ha estat. I per casualitat, doncs mira, n'hi ha quatre que són de Sabadell.
A part de ser una manera de celebrar aquests 10 anys i de recaptar diners, com comentaves, també és una manera de difondre aquest trastorn. I voleu que sigui una eina per explicar-ho a les escoles. Com sí. Ho fareu, això? La repartireu? Sí, sí. El donareu a conèixer?
Sí, nosaltres amb la campanya de micromecenatge hi ha gent que col·labora amb 10 euros i ja està, hi ha gent que col·labora amb 20 i li donarem el llibre, hi ha gent que col·labora amb més diners i llavors en lloc d'un llibre en té dos, o també surt el seu nom en el llibre, i després hi ha una manera que és aportar 100 euros. De moment ja tenim 9 aportadors de 100 euros i el que fem és que els donem igualment dos llibres, surt el seu nom en el llibre, però, a més, els anem a explicar, anem a presentar el llibre i a explicar algun dels contes amb algun dels autors en algun lloc. Doncs, mira, hem d'anar a Sallent, hem d'anar a Lleida, hem d'anar a Mataró, hem d'anar a diferents llocs que hi anirem a presentar el llibre. I, de pas, doncs, si les escoles també ho fan, algun AMPA ho ha fet, hem d'anar a la FEDAC de Sant Vicenç, hem d'anar a diferents llocs, doncs allà anirem a explicar el llibre del conte. I llavors ho aprofitarem per fer una dinàmica amb els nois i noies per entendre el que és l'autisme i evitar el bullying amb els seus companys.
L'objectiu és editar 1.000 còpies d'aquest llibre amb aquesta campanya de micromecenatge que es pot anar a buscar a totsuma.cat, perquè necessiteu 4.000 euros. Com s'hi pot col·laborar? És a través d'aquesta pàgina web, no? De Totsuma, amb aquestes aportacions.
Sí, d'aquesta pàgina web, sí, de Totsuma. De seguida es pot trobar el projecte. Com has dit tu, és 10 anys, 10 comptes. I t'has de registrar primer. La gent, a vegades ho troba una mica complicat, no? Perquè, ostres, és molt complicat. No, tu entres allà i t'has de registrar si no has entrat mai. Registrar vol dir donar un mail i posar-te una contrasenya. Llavors, en el teu mail reps un missatge que diu tu realment vols participar aquí? Doncs valida que ets tu. Ho valides i llavors ja pots entrar. Entres a Totsuma i fas l'aportació. Nosaltres rebem els diners un cop s'arribi als 4.000. És a dir, molta gent diu, ai, és que a mi no m'han cobrat. No, no, és que no, només t'ho cobraran si arribem als 4.000, que jo crec que sí.
Home, ara mateix ho tinc obert i ja teniu 93 sumadors, 2.930 euros recaptats d'aquests 4.000, i queden 12 dies per acabar, jo crec que ho aconseguiu. Al final sempre hi ha allò, una remuntada, al final sempre va com un trosso.
Esperem que sí.
El que fareu és presentar el llibre, ho teniu programat l'abril del 23.
Correcte, el llibre sortirà el dia 2 d'abril, el presentarem. El dia 2 d'abril és el Dia Internacional de l'Autisme. És també el diumenge de Pasqua, de Rams, però ens és igual. Aquell dia celebrarem el Dia Internacional de l'Autisme i ho farem presentant el llibre a la sala petita del Cursal de Manresa. Com ja vàrem fer igualment amb l'altre llibre que vam editar fa 10 anys. Llavors, convidarem a tots els autors i autores, i il·lustradors i il·lustradores, i es farà una presentació allà. La gent que hi vagi el podrà recollir si ha fet el micromecenatge o el podrà comprar si és que no l'ha fet, i a més hi haurà els autors perquè els signin el llibre. I a partir d'aleshores ja el podrà comprar qualsevol persona a través de la nostra web, que és tea.cat, o quan fiquem parades, com per exemple per Sant Jordi, que posarem parada. Però no estarà a la venda a les llibreries, sinó que es farà directament a través nostra.
I el que he vist és que amb els diners que guanyeu amb aquesta venda posterior de llibre, la fareu servir pels usuaris, per millorar els serveis que reben els usuaris de la vostra entitat, no?
Exacte. Nosaltres, amb aquests diners que obtenim amb la venda del llibre, sufragem la part que no paga la família de les teràpies, que realment les teràpies són molt més cares, però nosaltres les cobrem a un terç del que costarien.
I servirà per finançar aquests dos terços, no? Els diners que recapteu amb la venda d'aquest llibre. Bé, has dit que amb el primer que veu fer, quan va néixer l'entitat, els veu esgotar tots. Suposo que una mica la idea és seguir el mateix camí, no?
Aquesta és la idea, i si hem de fer una altra edició, la farem.
Perfecte, doncs bé, aquí ens en farem ressò, aquí a Ràdio Sabadell. La Rosa Serrano és la presidenta d'aquesta associació del Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central, ex-sabadellenca, i que han editat aquest llibre, 10 anys, 10 contes, per recaptar fons i per donar a conèixer aquest trastorn, i compten amb 4 sabadellencs com a escriptors col·laboradors amb qui parlarem tot seguit. Moltes gràcies a la Rosa Serrano. Que vagi molt bé aquesta campanya. Molt èxit.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Doncs bé, anem a parlar amb els diversos autors sabadellencs que han participat en aquest projecte. Els telèfons estan traient fum parlant amb tots ells. Començarem, però, amb un missatge que ens ha deixat l'Anna Fité, una de les impulsores d'aquest projecte, sobre la seva participació en aquest 10 anys, 10 contes.
Quan la Rosa Serrano em va trucar, d'entrada vaig pensar que no podia dir-li que no, perquè d'una banda és, bueno, me l'estimo moltíssim i l'admiro moltíssim, i de l'altra soc partidària de que una cosa, encara que et faci por i sigui un repte, l'has d'acceptar perquè t'ensenyarà moltes coses, segur. I en aquest cas em va donar la raó la vida, perquè vaig conèixer o he conegut molts aspectes del trastorn de l'espectre autista que desconeixia totalment. M'ha fet valorar encara moltíssim més la tasca de totes les persones generoses i solidàries que es dediquen a millorar la vida d'aquestes persones i de totes les associacions que tracten això, trastorns, del que sigui. I vaig pensar, com a escriptora, que era una manera de posar el meu granet de sorra, encara que fos molt petit, per aconseguir que es pogués publicar aquest recull per celebrar els seus 10 anys d'existència. I, en el fons, per mi és un privilegi, no?, formar part d'aquest grup, que no sé si heu pogut dir els autors i els il·lustradors que hi participen, però és un goig immens i un èxit, crec, i un mèrit de la Rosa per haver-ho aconseguit. Vol dir que la sensació és de felicitat absoluta, i hi ha ara mateix també de nervis i de ganes de veure el llibre publicat, que deurà ser preciós. Pel que fa al meu conte, es titula Els tresors de la Lisa. I no sé si ho he explicat també, que al principi la Rosa ens va donar l'opció de triar un dels 10 trets que podien definir el trastorn autista, i jo vaig tenir la gran sort de poder triar de les primeres, no? I llavors m'ho vaig fer venir una mica a escombrar cap a casa, i vaig agafar un perfil que em va permetre escriure un conte, que clar, no, prefereixo no explicar-vos l'argument, però és una fura que viu molt tranquil·la en un bosc preciós, i de cop i volta, per qüestions d'atzar, resulta que es decideix organitzar uns Jocs Olímpics del bosc. I ella, la Lisa, doncs no és massa de participar en res i s'ho mira una mica de lluny, però és molt aficionada a recollir cosetes que va trobant pel bosc, que ella en diu els seus tresors, que ja pot ser un fruit del bosc, un branquilló, una pedreta especial per ella, no? I ho va posant tot en una capseta, que és la seva capseta dels tresors. I això, afortunadament, serveix perquè al final el conflicte que genera el final de la competició aquesta dels Jocs Olímpics pugui ser resolt gràcies als tresors de la Lisa, que és el títol del llibre. I a més he tingut la gran sort que l'il·lustra la Lluïsa Jové. Vull dir que, ja us dic, moltes, moltes ganes de veure els resultats, moltes, moltes ganes de veure publicat el llibre, de que arribi el dia, i molt agraïment a la Rosa i a aquesta associació per haver comptat amb mi.
Doncs bé, l'Anna Fité, una de les sabadellenques que signa un d'aquests contes d'aquesta entitat que els està promovent per recaptar fons per les seves famílies, pels seus usuaris. Una altra de les sabadellenques implicades és la Laura Tejada. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
En el teu cas, com t'arriba la proposta?
Bé, jo conec a la Rosa Serrano de fa molts anys per un tema de... Bueno, és tutora de la UOC i jo havia estudiat això. I llavors em va reconèixer pels llibres que he publicat i em va demanar si volia participar. I jo, encantada, li vaig dir que sí de seguida.
I et va fer il·lusió participar-hi, per tant?
I tant, molta. Sempre intento, quan m'ho demanen, intento participar. Perquè, bueno, l'Anna Fité ho ha explicat molt bé. Aquesta gent fan un treball immens. I tot el que sigui donar recolzament a aquestes famílies amb aquesta canalla amb el trastorn de l'espectre autista, doncs endavant.
El teu conte és Tinc una llista.
Sí.
De què tracta?
Jo, contràriament a l'Anna,
sí?
Li vaig demanar a la Rosa que triés ella el tema que d'això, que li feia més gràcia. I el meu conte va d'un... A veure, el tema és no saber quan és correcte en riure-se'n d'una cosa o no, i de fet jo ho trobo bastant lògic, i llavors el meu conte va d'un nen que la seva mare li fa llistes per saber quan és correcte en riure-se'n d'una acció que passa i quan no. Llavors, la diferència no és molt... Nosaltres, com a convenció social, la trobem molt lògica, però clar, ell no, perquè no pot riure quan la seva tieta cau de cul a terra perquè no ha encertat a la cadira, i perquè en una pel·lícula tot el cinema es pixa de riure quan algú cau de cul a terra. I llavors la mare li fa aquesta llista, que finalment és infinita, i, bueno, no explicaré el final.
Val. Ostres, però que difícil, no?, fer un conte, diguéssim, amb un tema a demanda, o no? O per tu va ser més senzill o et va fer anar més segura sobre el que havies de tractar?
A mi, per escriure, m'agrada que el tema em tensioni una mica. O sigui, que em posi en una posició incòmoda. Més que jo fer-m'ho venir bé, com l'Anna, eh? Cadascú té el seu sistema. Sí. Clar, llavors, si tu et trobes incòmode amb el tema, et fa rumiar molt. A mi em passa, això. I llavors em surten temes com més... Aquest com un humor una mica àcid.
Clar. Doncs bé, un motiu més per comprar aquest llibre. Laura, moltes gràcies,
sí,
que vagi molt bé.
Moltes ganes de veure'l i sobretot la gent que hi participi, perquè és una bona causa.
Queden 12 dies per participar-hi a totsuma.cat. Laura, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Saludem també una altra escriptora sabadellenca implicada en el projecte, Anna Cabeza, bon dia.
Hola, bon dia.
En el teu cas, com t'arriba la proposta?
Doncs em va arribar a través de la Rosa Serrano, que és la impulsora, i també de l'Anna Fité, que som molt amigues, i llavors tot això va per xarxes així de coneixences i d'amistats bones.
Et va costar molt rumiar-t'ho o t'hi vas llançar de cap?
Ah, jo em tiro a la piscina. Jo és que m'apunto a un carro en flames. I de seguida em vaig dir que sí, i a part em va engrescar molt el tema perquè... Treballo també a la Biblioteca del Nord i allí tenim un fons dedicat a la discapacitat, a les capacitats diferents de les persones, i aleshores és un tema que em motiva molt. Em conec bé aquest fons i tenia ganes d'implicar-me en el projecte per explicar que això, que tots som capaços.
Clar.
De diferent manera.
El teu conte es titula El país del tot en ordre.
El país de tot en ordre.
I sí. Què hi passa en aquest país?
Ara explicaré una miqueta, només.
Sí.
Explico una mica el tema aquest de que necessiten molt certes persones tot aquest ordre per funcionar. quan hi ha autisme, quan hi ha algun tipus de problemes a l'hora d'organitzar la informació mental, es necessita molt aquest ordre, no? I saber que tot estarà al seu lloc. Llavors em vaig inventar aquest país en què tot sembla estar en ordre. Fins i tot et diria que tots en general necessitem també tenir les coses com posades al seu lloc. I llavors aquest país que sembla que tot està en ordre, hi ha algun motiu ocult pel qual és així. I hasta ahí puedo leer.
Clar, la resta, bé, haurem de fer una aportació per acabar de conèixer la resta de la teva i de les altres històries. Hi ha 10 escriptors que col·laboreu, i escriptores, també il·lustradors i il·lustradores. En el teu cas, el David Castro és qui completa el teu conte. No sé si heu pogut veure ja les il·lustracions que tindran els vostres contes.
Encara no les he pogut veure, però estic frisant ja per veure-les, perquè... Li he posat una mica complicat, eh? Aquí li he fet crear un país, o sigui que no és només uns personatges, eh? Aquí li he fet fer paisatge a tope. Però sí, tinc ganes de veure-ho i de, en fi, veure tot el projecte junt, perquè sempre que treballes amb diferents persones fent una cosa, jo penso que tots sumem molt i al final acaba sortint una cosa inaudita i fantàstica per la suma de totes les persones que s'impliquen. Això és una cosa que penso que està molt bé també d'aquest projecte, que no és només un parell de persones, que és tot un... molts caps treballant en el mateix, i això sempre penso que ho fa brillar.
Clar, de tots aquests caps ens ha cridat l'atenció que quatre, com a mínim, a part de la Rosa Serrano, que és la presidenta de l'entitat, sou escriptors sabadellencs. Com és que la ciutat té tants autors de literatura infantil i juvenil? Us ho heu explicat, això?
Doncs mira, no m'ho explico gaire, però penso que és fantàstic això, perquè clar, som molta colla que treballem en aquest àmbit i que a més ens coneixem molt i ens apreciem molt, tenim amistat, vull dir que no és només que cadascú fa la seva, sinó que intentem de tant en tant endegar projectes plegats, i això està molt bé, però sí que realment seria un fenomen per estudiar, perquè hi ha tants autors de literatura infantil i juvenil, potser és que encara conservem una part infantil dins nostra i llavors la potenciem. Però sí, igual que hi ha Calonja, que és el poble de les llibreries, doncs Sabadell podria ser la ciutat de la literatura infantil i juvenil. No ho descartem, eh?
Home, és un bon lema, de cara a 2024, amb aquesta capitalitat cultural. És un bon lema. I et volia preguntar per aquest fons que teniu a la biblioteca, si pot accedir fàcilment, té èxit?
I tant. Realment és un fons que és molt consultat. Tenim un fons molt potent, intentem comprar tot el que hi ha en l'àmbit de les capacitats diferents i tenir una gran varietat de llibres, tant, diguéssim, assaig com també literatura infantil, juvenil, per adults. I penso que allà realment moltes persones poden trobar coses interessantíssimes i estar a disposició de tothom. Això ja sabeu que les biblioteques són a portes obertes sempre, no? I val la pena explorar el que hi ha, perquè quedes parat de moltes coses que no t'havies adonat.
I tant que sí. Doncs Anna Cabeza, moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I acabem aquest repàs amb el pòquer d'escriptors sabadellencs, amb l'Antoni Dalmases. Bon dia.
Bon dia.
En el teu cas, la proposta de participar en aquest projecte, com t'arriba?
M'arriba a través de la Rosa Serrano, que és una professora de la Salle de Manresa, un centre en què jo havia anat a fer algunes xerrades. La Rosa Serrano és d'aquí Sabadell, és del meu barri, de Gràcia, i jo la coneixia de petita, i ella doncs, bueno, va anar a viure allà, suposo, i tot això. I quan estava parlant amb ella un dia, em va dir, escolta, tenim aquest projecte amb la qüestió de l'autisme i tal, fem coses. I llavors un dia em truca i diu, escolta, necessitaré un conte. I bueno, molt bé, doncs un conte de què? I va explicar el projecte, i vaig pensar que, bueno, és clar que hi podia col·laborar gustosíssimament, i mira, vaig escriure un conte pensant en aquest àmbit.
Ara feia molt que no escrivies?
No, jo vaig escrivint sempre, cada dia una estona.
O que no publicaves?
No, publicar és una altra cosa, publicar és un altre tema, publicar és una qüestió que això avui dia està diferent. Està diferent perquè vull dir que jo ja m'interessa publicar, però no tot ni sempre.
Però ara sí que feia un temps que no ho feies, doncs.
Sí, sí.
El teu conte es titula Trau.
Sí.
De què tracta?
D'un cavall. El Trau és un cavall. que bueno, viu en una casa de pagès i es posa com a centre del, diguem-ne, del tema, a través del contacte que té una nena amb autisme amb un cavall, per una qüestió de casualitats. I llavors jo vaig voler pintar un món d'una naturalesa exuberant i bonica, que és una forma de relació amb la vida que les criatures, sobretot els nens amb aquest tipus de problemàtica, tenen molt, molt, molt viva, i vaig voler anar amorosint una mica la relació amb el món a través del paisatge i sobretot de la relació de la nena amb un cavall en silenci, és a dir, sense dir-se res perquè no parlen.
Ostres, que complicat això, no, d'escriure?
No, complicat d'escriure no, és una cosa bonica, em va agradar fer-ho, eh?
Veus, bueno, no complicat per tu, els altres jo crec que suaria amb tinta, eh, en aquest cas. Bé, Antoni, doncs res, trau la teva proposta per aquest projecte, 10 anys, 10 contes. Moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, eh?
Que vagi bé, adéu.
Bon dia, adéu.
Doncs bé, ja ho sabeu, eh? Aquest llibre hi podeu participar a través de totsuma.cat i es publicarà a partir del mes d'abril de l'any vinent.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.